Soc una noia de 17 anys, vaig néixer a la Xina i amb 14 mesos ja vaig venir aquí. I ara mateix estic estudiant el batxillerat social-humanístic i vull fer història de l'art. Bueno, en un principi volia fer comunicació audiovisual, després em vaig adonar que no servia per res i vaig decidir fer història de l'art, que tampoc serveix per res, però com a mínim m'agrada. I en un futur, sincerament, no sé què vull fer.
Ella és la Martina. Amb 14 anys es va crear un usuari a Twitter i ja té més de 100.000 seguidors. Allà hi publica contingut de tota mena i precisament es va fer coneguda a les xarxes socials per una publicació sobre racisme i coronavirus. El dia 13 de gener, però, va fer un tuit en què explicava que just el dia de Reis d'enguany es va intentar suïcidar.
Bueno, és el primer intent de suïcidi aquest i el que em fa ràbia és que en les festes de Nadal els darrers anys sempre ha acabat a urgències i m'ha fet reflexionar molt perquè és com, són unes dates en què tothom demostra que ha de regalar, ha de fer regals, ha de rebre regals, ha de ser superfeliç, ha de menjar un muntó i després te n'adones que en el teu dia a dia potser no tens la facilitat econòmica per comprar regals, potser no estàs mentalment bé i no et ve de gust, o sigui, amb tu mateix no estàs bé, llavors això també et fa que no estiguis bé en el moment que sigui. I al final del dia és com, has fingit ser una persona que realment no vols i això encara t'està perjudicant més a la teva salut mental.
Aquesta crítica va fer-la pública amb un tuit que segons com pot passar desapercebut, però que queda exposat per complet. Per això va rumiar-s'ho força abans de publicar-lo.
No estava gens convençuda. El fet de tenir força gent que em llegeix, al final el Twitter acaba sent un lloc on trobes la gent propera quan realment no ho és. Però si a mi algú em troba propera, és una manera de fer veure a la gent que aquestes coses passen molt més de les que creiem i al final la majoria de gent coneix gent que s'ha acabat suïcidant. I crec que el fet de poder fer sentir la gent que soc propera i també que el suïcidi és un fet que passa molt més del que nosaltres sempre hem pensat, crec que també ajuda a que la gent pugui parlar-ne més obertament i a que si una persona amb depressió ho llegeix, o sigui, és allò que diuen de, que si més parles del suïcidi més incitaràs a la gent a fer-ho, o si tot el contrari, com més en parlis, més ajudaràs a la gent a poder trobar recursos, eines i que el que se'ls passa pel cap està bé, depèn de la persona, però en general que tenir depressió no és un fet aïllat, és un fet que passa molt.
A més de la Martina, el Fran també va arribar a pensar que no valia la pena viure en aquest món.
Fran es un joven intrépido que me dedicaba al mundo de las gasolineras y por desgracia un día empecé a perder la vista. Aparte de las gasolineras me dedicaba también a las ferias de artesanía haciendo juguetes de madera y viniendo de una feria me noté que estaba perdiendo vista. Pensé que era cansancio porque llevaba muchos días fuera de casa. Me paré en un área de servicio, estuve 2 horas intentando dormir y aquello no se pasaba. Entonces hice el esfuerzo de llegar hasta casa y dije, bueno, mañana me levantaré y estará la cosa mejor. Me levanté al día siguiente, aquello seguía igual, yo veía borroso. Y lo que pasó fue que mi pareja entonces estaba de viaje y aguanté hasta que vino. Cuando ya vino, le dije, mira, me pasa esto. Y me dice, hostias, ¿por qué no has ido a la óptica? Y yo, pues mira, no he pensado. Entonces fuimos a la óptica y me miró y dice, tienes que ir al hospital. Y dice, porque has perdido un 40% de visión. En 2018 dejé de percibir la luz. Y hasta hoy que ya no sé cómo es el mundo. Lo sé porque lo he visto antes, pero es lo que hay.
Entre proves i més proves, Fran va anar perdent la visió. Veia borrós i en blanc i negre i no tenia cap diagnòstic clar. Gràcies a la seva parella, l'Alicia, davant d'aquest pronòstic, va decidir afiliar-se a l'11.
Fue un palo gordo, porque al principio, te digo, fui a Valle Brón, empezaron a hacer pruebas y una vez a la semana tenía que ir para allá. Y hubo un momento en que yo le dije al neurólogo que notaba que aquello había bajado. Y entonces me dijo que sí, que era cierto que había bajado y que se le estaba escapando de las manos. Eso era vísperas de Navidad y me dijo que me iba a ingresar. Estuve 20 días ingresado y ahí se me vino el mundo encima. Porque yo veía que aquello iba avanzando y que ellos se volvían locos. Me hicieron muchísimas pruebas y aquello iba avanzando. Me daban unos síncopes que yo me mareaba, dejaba de oír, de poder hablar y de ver. Y en uno de esos síncopes se rompió el teléfono móvil. Y entonces mi pareja me dijo que llamara, dice, ¿por qué no contactas con la 11? A ver que, porque en verdad los médicos no te dicen nunca que contactes con la 11. Y entonces me comentaron que si no estaba afiliado. Yo, pues la verdad es que no. Pagué la cuota para que me miraran el tema de la afiliación Y yo siempre he tenido la esperanza de que me dijeran que no me afiliaba, porque eso hubiera sido una buena señal. De la ONCE te puede afiliar para 2 años o de por vida. Y a mí cuando me llegó la aprobación, me llegó de por vida. Ahí fue otro golpe duro y fue cuando me empecé a plantear que yo en este mundo sobraba. Y yo no quería saber nada, no salía a la calle, me quedé encerrado, De hecho, me daba vergüenza llevar el bastón blanco y tuve que recibir tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque yo quería... Y al final descubrí todo esto del torno y ha sido el mejor psiquiatra que he tenido, el mejor de todos.
Va ser així com un any abans de perdre la visió va aprendre a tornejar. La passió per la fusta i pel torn no va ser un nou descobriment, però sí que va ajudar-lo a tirar endavant. Va crear el projecte Virutas de Ilusión i ara ofereix cursos per a tots els nivells, des d'iniciació fins a avançat. Només amb el so del torn sap la figura que està creant.
La cabeza es muy traidora. Y si conseguimos tener la cabeza despistada del lado oscuro, funcionamos de otra manera. Tengo momentos en los que parece que, hostia, pero no llego a caer tan bajo como... Tengo momentos que lo sigues pensando, porque en verdad yo útil no me siento. Pues tengo un hobby, viene gente, me lo paso muy bien con la gente, me lo paso muy bien enseñando y de saber que hay gente que a lo mejor de aquí se están labrando un trabajo, un futuro, que es algo que se está perdiendo. Pero sí que es verdad que tengo momentos que... Pero no como antes.
D'una manera o d'una altra, Fran i la Martina han hagut de topar amb diversos entrebancs i el que han rebut per totes bandes són missatges d'ànim que no sempre ajuden.
Terrible, és el pitjor. O sigui, sé que aquestes persones no fan amb mala intenció, però a vegades, si tu no has viscut aquestes coses, o a vegades les pots haver viscut i no ser-ne conscient, però crec que ajuden menys que més.
No los escuches. Yo creo que la mente es tan traidora que no llegas a escuchar. Sí que los he recibido. Y ya te digo, tenía un apoyo en casa muy grande y yo creo que fue ella la que... Yo quizás hubiera estado con otra persona y a lo mejor no estaríamos.
Al final, tenir depressió, per exemple, és una malaltia. I no la veiem com si fos càncer o qualsevol altra malaltia. I és com una persona que té càncer o jo que sé, que li falta una cama, no li diràs, escolta, que et creixi una cama, perquè no funcionen les coses així. Doncs de la mateixa manera que no li diràs a algú, ei, tens càncer, cura't, doncs tampoc li pots dir a una persona que està amb depressió, ei, mira la vida amb bons ulls, perquè no servirà d'absolutament res. I encara et posarà tu més pressió perquè, buah, és que no estic bé, he d'estar bé.
Entitats com Després del Suïcidi i Associació de Supervivents atenen persones que han perdut algú a causa del suïcidi i també fan feina de prevenció. En Carles Alastuell és psicopedagog i portaveu de l'entitat.
Tothom diu que t'has de distreure, tot el que has de fer és sortir més, i això el que fa és invalidar l'expressió d'aquest tipus de sentiments a les persones que els pateixen. El recomanable és escoltar seriosament aquest tipus d'expressions i preguntar, en cas de que veiem que hi ha informacions molt negatives o que apunten clarament a una intenció d'atemptar contra la vida d'una persona, doncs preguntar directament. I si és aquesta la qüestió, mirar d'ajudar, d'acompanyar, d'intentar, diguem-ne, que aquesta persona busqui algun tipus d'ajuda que pugui reconduir una situació que normalment i en general és temporal.
Per això l'ajuda més eficaç és escoltar i acompanyar les persones. Així ho explica també Joan Roa, psicòleg i orientador de l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent.
Hem d'entendre que el suïcidi l'hem d'abordar des d'una mirada, i amb això hi ha molt de consens, des d'una mirada comunitària, entenent que no sols és un fenomen relacionat amb la salut i tampoc exclusiu de la salut mental. Que s'ha de treballar no sols des de salut, ha de ser doncs, un tema multisectorial. De fet, el Pla PRESC, que existeix a Catalunya 2021-2025, és un pla impulsat pel Departament de Salut, però és un pla multisectorial i aquesta és la voluntat. Doncs ha de ser un pla que abordi aquesta realitat des de diferents òptiques, des de l'àmbit de l'educació, des de l'àmbit social, des de l'àmbit sanitari. Jo sempre dic que no s'ha de deixar tot en mans dels professionals de salut mental. No es pot deixar tota la responsabilitat de la prevenció i la intervenció en conducta suïcida en mans dels professionals de salut mental, perquè no és un àmbit exclusiu de la salut mental. I també han de ser els professionals de salut mental els que també no deixin que des de l'àmbit comunitari, des dels altres àmbits, es pugui treballar. No?
Cada cas és un món diferent, però en general els diria busca ajuda. Vull dir, hi ha molta gent que no busca ajuda i això els perjudica encara més, perquè al final has d'entendre que el teu cercle social pot estar sempre que ho necessitis, però que al final de tot no són professionals i no et podran ajudar realment. I crec que és molt important ser conscients de que no ens podem conformar amb el sistema en el que vivim, perquè ens obliga a ser d'una manera que no només no serem mai, sinó que ens perjudica la nostra salut, tant física com mental.
La Martina va a un hospital de dia i se li escapa un somriure quan parla de la feina que fa a la ràdio. En Fran passa hores i hores en un taller ordenat que l'ajuda a viure i amb el qual ha aconseguit incloure Polinyà dins de les rutes artesanals de la Generalitat. A Catalunya hi ha 20 intents de suïcidi al dia i la franja d'edat entre els 15 i els 24 anys és el focus on se concentren més intents, concretament un 28% del total. Pot ser per la pandèmia, per la crisi econòmica, però també per molts altres factors. Només parant-hi atenció, escoltant atentament qui ho necessita i parlant obertament del suïcidi, ja es pot ajudar molt.
Disculpi, no sap com ho diu, venia a demanar-li favors...
La cançó de Mort d'un heroi romàntic de Manel, saps quina és? Doncs aquesta em flipa, o sigui, m'agrada moltíssim.
Faro marinero. Una de les persones que la canta és una amiga mía. Que se llama Magda Perúa. Es una canción que está dedicada a la Virgen del Pilar. Y yo, como buen aragonés, la Virgen del Pilar pues la llevo en el corazón siempre. Yo soy de los que piensan que si vas a Zaragoza y no pasas a ver a la Virgen del Pilar, no has estado en Zaragoza. Y yo sé que la Virgen está ahí, lo voy a saber siempre, pero yo no voy a poder volver a ver nunca más.